Mireu, la invasió d'Ucraïna per part de Rússia ha tornat a posar sobre la taula la importància geopolítica del petroli i el gas, que s'han convertit pràcticament en una arma més de guerra. Europa i els Estats Units no han dubtat en sancionar Vladimir Putin per aquesta invasió, però per estrany que paregui, mentre Occident boicoteja l'economia russa i envia armes a la resistència ucraïnesa, seguim comprant el gas rus i, per tant, d'alguna manera finançant la invasió i el bombardeig de civils. Amb tot això, des d'Europa ja intenten mentalitzar-nos del camí que haurem de prendre. Josep Borrell, cap de la diplomàcia de la Unió Europea.
Corten el gas en sus casas, disminuyan la dependencia de quien ataca a Ucrania y comprometámonos más en una defensa colectiva que es una obligación de los tratados a la que hemos prestado demasiada poca atención hasta ahora.
Per intentar entendre el nou escenari energètic generat per la guerra d'Ucraïna i per comprendre les afectacions que pot tenir tant en àmbit internacional com en el nostre dia a dia, comptam avui amb Antonio Turiel, una volta més, autor del blog The Oil Crash, això com l'enfonsament del petroli, doctor en física teòrica i científic titular de l'Institut de Ciències del Mar del CSIC, el Consell Superior d'Investigacions Científiques, que fa molt de temps, en Antonio, que alerta sobre els escenaris que mos vindran damunt amb una notícia, amb un fet irremediable, inexorable, que és la menor possibilitat de comptar amb els fòssils. Molt bon dia, Antonio.
Bon dia, què tal?
Gràcies per acompanyar-nos aquest matí. És factible que Europa sobrevisqui sense el gas de Rússia?
Home, sobreviure, sobreviure. Es pot d'alguna manera sobreviure. Una altra cosa és si es vol mantenir l'activitat econòmica tal qual, i això és evident que no. És a dir, ara mateix la Unió Europea, el 45% del gas que importa de fora ho importa de Rússia, això és com un 30% del total del seu consum, i aleshores reduir això implicaria, doncs, un descens molt fort de l'activitat econòmica a Europa, perquè a més no és fàcil de substituir.
De fet, Rússia se situa al segon lloc del podi mundial de l'extracció de gas i petroli i subministra un 40% del gas d'Europa. Per tant, mala peça al teler té en aquest cas vostè agafats, com es diu, doncs per les parts de baix, no?
Sí, bueno, en realitat aquí està la major dificultat, però és que a més, és que a part del gas, Europa importa un 45% de les importacions de carbó venen de Rússia, i Rússia produeix la tercera part de tot l'urani enriquit del món, Europa importa un 30% del petroli que importa de Rússia. Sí, vull dir, i a més, hi ha un munt de matèries primeres metàl·liques i de tot tipus que venen de Rússia. És a dir, la dependència és tan forta de les seves matèries primeres barates que no és pensable que es pugui fer una substitució, primer de tot, ràpida, però a més en profunditat, si no anés acompanyat d'un empobriment enorme generalitzat.
Quines alternatives tenim a Europa? Es parla doncs de comprar més Algèria i de que Europa doncs sigui una via, en aquest cas la península Ibèrica, amb un gasoducte doncs pel Mediterrani, pel Llevant espanyol. Podem importar als Estats Units, tot i que el liquat que arriba allà doncs és caríssim, no?
Sí, l'encariment del gas que es transporta per vaixell, que el que es fa és liquar-se, està entre un 40% i un 100% més car que el gas que es transporta per gasoducte, perquè és que pensen que el primer que fan és reduir la temperatura a 160 graus sota zero i després de transportar-ho així en un vaixell, que això clar, consumeix molta energia i necessites la planta de liqüefacció en origen i la regasificació en destinació. Doncs, bueno, sí que es parla això de convertir Espanya en un hub gasístic, distribuir gas cap a Europa, però això es deu al fet de que a Espanya hi ha moltes plantes de regasificació, perquè va haver una mica de, diguem, de bombolla immobiliària 2.0 fa uns anys. Es van construir moltes plantes, tot i que no era evident quina era la seva rendibilitat, perquè a més el gas de vaixell pues, sempre ha estat més car, per això, per la liqüefacció i tot això. I ara resulta que Espanya té la meitat de la capacitat de regasificació d'Europa, i a més, clar, construir una nova planta són anys, no es fa d'avui per demà. I, per tant, el que s'està plantejant és bueno, pues que Espanya, que pot absorbir gas que s'envia des dels Estats Units en vaixell, sobretot, doncs, bueno, que pogués transferir part d'aquest gas, perquè a més l'altra història és que Espanya està mal interconnectada gasísticament en Europa. Fins ara no havia importat, perquè bàsicament quan s'havia parlat de reforçar la interconnexió era per donar suport a Espanya, i a França, diguem, no havia estat exactament igual, però ara que és Espanya la que té el gas perquè se l'acumula, pensem que a nivell d'Europa les reserves de gas estan per sota del 30% i Espanya fregant el 60%, perquè això, perquè tenia aquesta capacitat d'absorbir aquest gas i no el podem enviar cap a Europa. Però ara sí, ara volen fer aquest gasoducte que estava pendent, el Midcat i tot això, per acabar de transferir el gas cap a Europa. En qualsevol cas, el problema principal és de subministradors, eh? Vull dir, Europa, a través del gas americà, el gas americà és limitat la quantitat que es pot transferir, i Algèria, no oblidem, que va tancar el gasoducte que passava pel Marroc i ho ha fet principalment perquè les exportacions de gas a Algèria ja porten uns 10 anys baixant, eh? Algèria cada cop, o sigui, té la producció estancada i un consum creixent i cada cop li queda menys gas per exportar. I a banda no pot competir amb la quantitat enorme de gas que està proporcionant Rússia, que és el primer exportador de gas del món. O sigui, és el segon productor de gas, però el primer exportador de gas del món. O sigui que realment són coses que no són comparables.
Tu, Antoni, fas molt d'èmfasi amb la idea del decreixement, que ja no és en cap cas un ensenyament de caràcter romàntic o utòpic o idealístic, sinó que, en fi, és una obligació i és una alternativa obligada. És assumible això en la societat capitalista que s'ha basat en el creixement continu?
No, a veure, el capitalisme és incompatible amb la falta de creixement. No ja dic que el decreixement, sinó amb la falta de creixement. És incompatible perquè és una de les essències del capital. El capital ha de tenir el que es diu una taxa de guany. Aquesta taxa de guany implica creixement econòmic, no? Tu vas al banc i t'han de donar uns interessos, o en tot cas el banc quan deixa diners demana uns interessos. Són aquests interessos que creen el creixement al final. Aleshores, hi ha una incompatibilitat. El que passa és que cada cop s'està convertint més en un clam el fet de que, a veure, el planeta és finit, té uns límits biofísics que imposa, que part són els límits ambientals, i tenim aquí el problema del canvi climàtic, entre d'altres, que ens diu no podem abocar tot el que vulguem al planeta perquè alterem el planeta i ens acaba afectant a nosaltres. I aquí, d'altra banda, està el problema de l'assaboriment dels combustibles fòssils i, en general, les matèries primeres, que tampoc no permeten créixer indefinidament. El més curiós de l'assumpte és que cada cop la comunitat científica us digui més clarament que és inevitable anar cap a un decreixement. Mirem l'informe de l'IPCC del grup 3, el de mitigació, que es va filtrar l'any passat. Allà clarament deia que no queda més remei que anar cap a una situació de creixement. Ara, quan ho poleixin els representants polítics dels països, quan surti ja la versió definitiva ara a l'abril, segurament tota aquesta part la treuran, però el fet és que els científics havien dit no, és que és inevitable perquè no es pot continuar creixent en un planeta finit i els efectes que té. I tampoc no oblidem que un informe de l'any passat de l'Agència Europea del Medi Ambient, que depèn de la Comissió Europea, que parlava sobre medi ambient i creixement econòmic, arribava a la conclusió de que el creixement econòmic és incompatible amb la cura del medi ambient i que era necessari anar a una situació d'estancament o fins i tot de decreixement. Jo crec que s'ha acumulat l'evidència de que és necessari fer un canvi. Aquest canvi implica un canvi del sistema econòmic, perquè el sistema capitalista no pot funcionar sense creixement i generaria atur i molts de problemes, i s'ha d'anar a un sistema que sigui estacionari, que pugui garantir pues, un nivell de vida digne a la gent sense necessitat de que hi hagi creixement, que això es pot fer, això se sap des del punt de vista teòric i pràctic com fer-ho, però implica un canvi molt radical del nostre sistema socioeconòmic i, evidentment, els grans pols econòmics no volen sentir-ne parlar.
Clar, aquí això és un canvi de paradigma en la que pareix que ningú, de moment, l'aborda o s'hi puja directament pel que fa doncs, als gestors de lo públic, als nostres polítics i no diguem ja doncs, d'empresaris. Tu també parles que el procés doncs, de transició energètica ara mateix anem molt tard perquè es necessita per completar aquest procés de transició energètica paradoxalment combustibles fòssils, no?
Sí, bueno, és que aquest és, diguem-ne, que el model de transició que s'està plantejant, que és el model de renovable elèctrica industrial, té diversos talons d'Aquiles. I aleshores un dels que té efectivament és que té una dependència molt forta en els combustibles fòssils i en materials, que alguns no són abundants i que fins i tot tenen els seus problemes de capacitat de fer pujar la producció, no? I ara, si volgués fer, diguem-ne, la transició energètica a tot arreu del món, ens trobaríem, per una banda, que els combustibles fòssils no es donarien, i per una altra banda que hi hauria aquestes limitacions, s'hauria de créixer la producció d'algunes matèries com el liti, però fins i tot el coure o el níquel o el cobalt o la plata, extrems que realment no passaran, no? Són físicament impossibles, no? Aleshores, bueno, això t'està dient que el model en aquest sentit està mal plantejat. Fa uns anys s'hagués pogut plantejar, amb limitacions, òbviament, no a l'escala monstruosa que es vol fer, i jo crec que ara és convenient començar a pensar en altres models. A més, no perdem de vista que això ja s'està reflectint, no? Amb l'escassetat de combustibles fòssils i l'encariment general de l'energia, ens estem trobant que les companyies que fabriquen aerogeneradors o disminueixen els beneficis o fins i tot tenen pèrdues com a Gamesa, que va perdre diners l'any passat i de fet ha tancat alguna factoria, però també està fent Vestas o Nordex, altres empreses, perquè estan tenint problemes seriosos de rendibilitat. O, per exemple, el gegant de l'electrònica coreà LG s'ha retirat del negoci de les plaques fotovoltaiques perquè diu que no s'hi guanya diners en aquest negoci. I tot prové, doncs, això, l'encariment del silici policristal·lí, de l'encariment fins i tot de l'alumini, de tot, no?, en una situació d'escassetat energètica fòssil, perquè al final, malauradament, són els fòssils que mouen el món. S'ha de fer un replantejament. En comptes d'en aquestes escales tan grandioses, a fer-ho a escales més modestes i amb sistemes d'aprofitament renovable que no sempre estiguin orientats a l'obtenció d'electricitat.
Molt sintèticament, Antonio, mira, entenem que molts ciutadans s'estan preguntant per què la pujada del gas arrossega també el preu de l'electricitat. Això és per aquest sistema marginalista de subhasta que és difícil de comprendre.
En realitat no és tan difícil, o sigui, la qüestió, el que és difícil de comprendre és per què ho han fet. Però el sistema en si és bastant clar, no? Jo poso l'exemple de la fruiteria, no? És, tu vas a una fruiteria, agafes un quilo de pomes que val un euro el quilo. Agafes un quilo de peres i te diuen un euro el quilo. I agafes un quilo de patates i te diuen 50 cèntims el quilo. I vas a agafar safrà, però el safrà va molt car. Va a 1.000 euros el quilo. Bueno, agafes només un gram, que seria un euro, no? I aleshores, quan vas a pagar, en comptes de pagar-te cada cosa pel que val, t'ho fan pagar tot al preu del safrà, que és el més car que ha entrat. Aleshores, has de pagar 3.001 euros. Més com funciona aquest sistema.
I això, vale? Per què ho van fer, sí?
Bueno, perquè els senyors economistes, que són molt llestos i tenen els seus models econòmics i demés, diuen, clar, si tu fas aquest sistema marginalista, estàs fomentant que apareguin noves tecnologies que siguin una mica més barates i que intentin fer-se un forat en el mercat. Aleshores, seria un incentiu per l'aparició de noves tecnologies i noves fonts d'energia. Què passa? Que la realitat física del món no té res a veure amb els manuals d'economia. Aleshores, n'hi ha noves tecnologies, perquè físicament no existeixen, per les lleis de la física, bàsicament, ni hi ha noves energies. Aleshores, al final, bueno, és un model que la pràctica s'està demostrant que no serveix, però tot i així no el volen abandonar, malgrat que evidentment la realitat física mostra que no funciona a la pràctica perquè no hi apareixen aquestes noves tecnologies, simplement perquè no existeixen. Ells el volen mantenir recalcitantment també perquè evidentment aquí hi ha uns interessos creats perquè guanyen molts diners, clar, perquè com que s'hi paga tot el preu del més car, els que tenen les tecnologies més barates estan tenint uns guanys absolutament descomunals. Però és evident que aquest model és un model fracassat. Molts altres països no tenen aquest model. Aquest és un model que ens ve imposat per la Unió Europea, perquè s'ha aplicat tota la Unió Europea, és una directiva europea, i va ser hora de dir, no, aquest model s'ha de canviar. Ara diuen que el revisen, però no és veritat. Posen un pedaç per donar unes compensacions, però el que s'ha de fer és simplement suprimir aquest model i anar a un model molt més lògic, en el que es pagui el que costa cada tecnologia, més un tant per cent raonable de guany per l'empresari, i ja està.
Per què el petroli també es tapa els núvols?
Perquè s'està acabant. O sigui, el problema del petroli sí que és un problema que s'està acabant. O sigui, hem de tenir en compte que el màxim d'extracció de petroli cru convencional es va assolir l'any 2005, fa ja 17 anys. Per compensar el fet de que el petroli cru convencional, que és aquest petroli que veiem a les pel·lícules d'aquells pous que tenen una forma de martell que puja i baixa, no?
Sí.
I que és el líquid més versàtil, és el líquid de més qualitat, doncs per compensar que aquest ja no pujava i que de fet ha baixat lleugerament i ara està baixant encara més ràpid, es van introduir tota una sèrie de coses que no són exactament petroli, que és el que es diuen petrolis no convencionals, que inclou una mica tot, poti-poti de coses que no tenen la mateixa qualitat i que, a més, tampoc s'ha pogut incrementar indefinidament. I amb aquestes hem pogut aguantar fins al 2018. Però des del 2018 ja el volum total, comptant convencional i no convencional, ja està baixant, no? Aleshores, el problema que tenim a sobre és que les petrolieres estan reduint la seva inversió des del 2014, a més. Tampoc ha començat ara, ja fa 8 anys. Per què? Perquè han vist que amb aquests petrolis no convencionals no t'hi guanyes la vida. tenen uns costos molt cars d'extracció, de processament, i no surt a compte, per rendir diners s'hauria de posar un preu al petroli que simplement l'economia no se'l pot permetre. És que estaríem parlant de que, jo que sé, que un litre de benzina et costés 4 o 5 euros perquè això pugui sortir. És que això fa petar l'economia. És que a 2 euros, que quasi som, o que ja hi som, de fet, ja fa petar l'economia. Doncs, evidentment, no si parlem d'aquests preus, ja saben perfectament que això no és viable. I per això deixen d'invertir, per això se retiren, i això al final doncs, provoca una alça del preu del petroli, perquè estem topant amb el màxim que ja es pot tenir. I aleshores, a partir d'ara, què cal esperar? Cal esperar que la producció de petroli davalli, vagi davallant progressivament, alguns moments una mica més ràpid, altres moments una mica més lent. És un procés lent, és un procés que porta anys i dècades fins que realment arribi a no quedar petroli en absolut. I el preu oscil·larà, a vegades serà molt alt, i quan sigui prou elevat que faci quebrar, que faci fer fallida a moltes empreses, doncs quan hagin fet fallida prou empreses i hi hagi prou gent desocupada, hi ha menys consum, i quan el consum es redueixi suficientment, doncs el preu baixarà, perquè passarà per sota de l'oferta. Però clar, això simplement fins que l'oferta continuï caigent i un altre cop es produeix un altre pic de preus. O sigui, el que veurem és volatilitat, oscil·lacions molt salvatges de preu. I el malo d'això és que cada vegada que veiem una baixada forta del preu del petroli, voldrà dir que ja l'economia ha patit un cert infart, no? Una part de l'economia s'ha destruït. I aleshores, bueno, és una cosa que hauríem d'estar-nos anticipant. Jo fa molts anys que explico això, i és una cosa que se sap perfectament que havia de ser així. Pues el que hauríem de fer és estar-nos anticipant per dependre cada cop menys del petroli i que ens afecti cada cop el menys possible.
Però també, no ho hem fet.
No ho hem fet, no, perquè implicava fer uns canvis que no agradaven. I com que no agradaven, doncs no s'ha fet. I ara, bueno, ara cuita corrents, trobem una solució. Una de les coses que està passant ara, que jo trobo molt paradòxica, és que s'està desviant una quantitat molt gran de diners cap al món de la recerca. Si ho estic experimentant això amb la meva recerca principal, ens estan desviant molts de diners perquè ara volen que cuita corrents els resolguem tots els problemes. El que s'estan donant són engrunes, comparats amb el major dels fons de recuperació i resiliència, però aquestes engrunes que ens donen, aquestes misèries, són com quatre cops els diners que ens donaven habitualment. I jo no tinc capacitat d'observar això, perquè hauria de contactar molta gent, però és que per mi formar una persona em porta 4 o 5 anys. A més, has d'agafar una persona que hagi fet una carrera tècnica, per exemple, física o matemàtiques, jo l'has d'estar formant, ensenyant-li coses, i clar, això no s'improvisa, però bueno, a tot és cuita corrents. Falten diners per la sanitat i per l'educació, i a nosaltres ens dona una quantitat de diners que, com dic, és una misèria comparada amb la resta, però que és molt més que el que podem absorbir, perquè no hi ha hagut planificació, és que es fa tot així, se la va lavar, i bueno, i així ens va.
A curt termini, la guerra, només amb un gran descens del consum es podria reduir mesos la importació de gas rus, i implicaria una crisi econòmica. O sigui que les dues coses són incompatibles. O bé, anem amb una crisi econòmica, o bé deixem que Putin faci la guerra, no?
Jo crec que saps què passarà al final, que tindrem les dues. Tindrem una greu crisi econòmica i, a més, el Putin se'n sortirà amb la seva, malauradament. I jo crec que anem a fer-ho de la pitjor manera possible, seguint una mica de tradició. I perquè al final jo crec que continuarem, per no agreujar la crisi econòmica, que ja estem entrant en una crisi econòmica, simplement ja pels els preus del petroli, jo crec que al final pues, cedirem encara més davant del Putin i aleshores això bueno, pues, complicarà encara més la situació. O sigui que tindrem les dues, probablement.
I la crisi econòmica serà igual o... Bé, no ets economista, però podem plantejar un escenari que m'ho recordi doncs, de com varen patir 2008-2012, perquè ara ja parlem d'inflació, d'estanflació, estem parlant dels colls de botella en producció de microxips i altres matèries, de la falta de contenidors, s'acaba doncs, la compra de deute. Hi ha una sèrie de factors que creen una tempesta perfecta i només hi faltava doncs, els preus de gas i petroli. La crisi econòmica que mos ve damunt, en som conscients de la seva magnitud?
Bueno, jo penso que serà bastant pitjor que la del 2008. O sigui, a veure, l'única manera d'evitar-ho seria fer una transformació a una grandíssima escala, que és molt i molt difícil, o bé que altres països, diguem-ne, petin, i aleshores tinguéssim més recursos per nosaltres i poguéssim sortejar-ho més bé. Però si tot continua de la manera que va, mira, jo sempre explico que quan la crisi del 2008 el consum de petroli va caure en 4%. Quan la Segona Guerra Mundial, el consum de petroli va caure un 20%, que va ser molt, i va ser, evidentment, un canvi de vida molt dràstic per la majoria de les persones. Simplement per la desinversió de les companyies petrolieres, l'Agència Internacional de l'Energia avança que en el pitjor escenari de desinversió, ja veurem si es materialitza o no, però en el pitjor escenari, d'aquí al 2025 la producció cauria un 50%, que és molt més que tot això. Podem acabar aquest any que la producció hagués caigut ja un 8-10%, que això seria molt pitjor que el tema de la crisi del 2008. Aleshores, tal com estan les coses, jo no tinc una bola de cristall i no sé exactament què és el que passarà, però si seguim les tendències a les que estem ara mateix i no passa un miracle o això, algun país que deixa de consumir és alliberar recursos per nosaltres, jo crec que anem a una crisi que serà bastant pitjor que la del 2008, malauradament.
Doncs, que bé. Escolta, mira, nosaltres som una illa petita, en aquest cas a Formentera. A Eivissa també tenen la mateixa problemàtica, tot i que som models diferents, però en altres hi ha a Formentera, que és on tenim aquesta ràdio que emet per Formentera i Eivissa, se'ns considera una illa molt cara, no? Perquè és exclusiva, perquè és petita, perquè les places que tenim són limitades, agrada molt a la gent de tot el món. Ja som cars, però clar, mos ve damunt un escenari doncs, d'increment de preus d'electricitat, el mitjà de transport per venir aquí o bé és amb vaixell, que té molta despesa econòmica pel que fa als carburants, o amb avió, que ja estan pujant els preus dels bitllets de forma estratosfèrica. Com hem de pensar el futur per una illa com l'altra que vivim del turisme i de que la gent vingui de fora?
Doncs s'ha de fer una repensada molt profunda. Jo no tinc... Sí, ja és un tema que a mi em tormenta bastant, sobretot ja no és només el vostre cas, que encara és més exagerat, però és que, de fet, a nivell d'Espanya, Espanya és fortament dependent del turisme, no? I també la zona que jo visc. Aleshores, jo crec que precisament entrant en el moment que entrem, si les tendències no reverteixen, que això s'haurà de mirar els propers anys, però vaja, la tendència que de moment portem, si es continua, està clar que el turisme patirà una davallada molt forta a nivell de tot el món, i particularment de l'estat espanyol, i evidentment particularment per les illes. Aleshores, jo crec que bueno, s'ha d'intentar anar a altres models potser més sostenibles, més locals, de menys volum, però al final, com passarà en tants altres sectors econòmics, segurament s'haurà de produir una certa reconversió, i és difícil, o sigui, jo no sé exactament a quin model s'ha d'anar, s'hauria d'analitzar amb un equip multidisciplinar, però sobretot, tenint en compte això, tenint en compte que estem topant amb els límits del planeta i que moltes coses s'aniran redefinint. No és una cosa que passi d'avui per demà, però ja passen els propers anys i en qualsevol cas, clar, ja estem tenint els primers toques d'atenció de, bueno, convé començar ja a fer coses, convé començar a parar i convé començar ja a posar les coses una mica en ordre perquè sí que ja està sonant la campana i hem de fer canvis. I no és fàcil, eh? Jo entenc que pràcticament per vosaltres aquesta situació és molt inquietant i molt preocupant.
La volatilitat que esmentaves, en aquest cas els preus del petroli i les afectacions que pot tenir un context de crisi doncs, per qualsevol indret que sigui destinació turística. L'última que et faig, Antoni, moltes gràcies. Escolta, el que més li interessa a la gent ara mateix, es diu doncs, que Zelensky i Putin doncs, potser arriben a un acord sobre el final de la guerra. Això voldrà dir que de cop tornarem a tenir els mateixos preus que teníem abans doncs, de gas i de electricitat? O no hi té res a veure? O aquests preus altíssims de gas, electricitat, petroli, va per llarg durant uns quants mesos?
A veure, pensem una cosa. La guerra el que ha fet en alguns aspectes ha creat problemes nous que no hi havia abans. I, bueno, evidentment, el primer, tot la pèrdua de vides humanes, no? Però a nivells econòmics ha creat problemes nous. Però la majoria de les coses el que ha fet és catapultar-nos uns mesos cap al futur. El que ja anava a passar a finals d'any, doncs ha passat ara, no? Amb la qual cosa, el fet de que acabi la guerra, que Déu faci que acabi quan abans millor, sí que evidentment representarà una millora dels preus, òbviament, perquè hi ha una component forta del que està passant, i sobretot problemes d'abastament que ara són greus, també com és el tema dels aliments, i no oblidem doncs, la capacitat que té Ucraïna de produir i exportar cereals i girassol, per exemple, que està afectant també bastant el sector del turisme, la manca d'oli de girassol. Aleshores, sí que evidentment suposaria un alleujament, una millora respecte a el que tenim ara. O sigui, no estaria tan malament com ara, no? O sigui, sens dubte, la finalització de la guerra suposa una millora. El problema és que, a veure, les sancions contra Rússia es mantindran, perquè, a veure, Rússia no simplement es retirarà d'Ucraïna, sobretot quan vam guanyant. O sigui, s'intentaran imposar les seves condicions, les imposaran, i bueno, d'alguna manera tot millorarà, per es mantindran les sancions contra Rússia, i això mantindrà un cert nivell de tensió, i a banda del fet de que, bueno, de que el problema d'exhauriment de petroli, de gas, de carbó, d'urani, de tot, pues continua el seu curs, amb la qual cosa les coses tendiran sempre a anar, bueno, posant-se més, més pitjor. El que passa és que ho faran d'una manera més progressiva, o sigui, la guerra ha estat com una caiguda, com es grau, i quan acabi recuperarem una part, no tindrem uns preus tan elevats com tenim ara, la situació es millorarà en molts aspectes, però després a partir d'aquí seguirem una tendència cap a baix que s'allargarà al llarg dels anys i bueno, ens dona temps per intentar fer adaptacions i fer canvis. Però que ningú no s'esperi tornar a lo d'abans, que ningú no s'esperi tornar abans de, diguem-ne, el 2008 en cap moment. O sigui, el que vam tenir a començaments del segle no ho tornarem a tenir mai més. I el que hem de preparar-nos és una mica pues, per a una situació de descens i fer un aterratge el més suau possible.
Molt bé, i a més amb aquest ressentiment que segur tindrà tot el lideratge rus al voltant de Putin en relació a aquestes sancions d'Occident, també doncs, que pot repercutir amb el fet doncs, que Rússia és un productor de matèries primes, algunes d'elles importantíssimes per a l'economia d'Occident, per exemple, la tecnologia per produir renovables. O sigui que, en fi, calcem-nos. Moltíssimes gràcies, Antonio Turiel, autor d'aquest blog, seguiu-lo, The Oil Crash, doctor en física teòrica i científic titular de l'Institut de Ciències del Mar del CSIC, Consell Superior d'Investigacions Científiques, que ja fa molt de temps que mos alerta que mos venen temps difícils perquè no han fet els deures. Gràcies i molt bon dia.
Gràcies a vosaltres.